de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Benvingut, benvinguda. Si t'acabes d'incorporar, que aprofitis si estàs esmorzant també. Tot just passen uns minuts de les 11 del matí en aquest dissabte. En aquesta segona hora de programa et parlaré de les estrenes de cinema. Repassarem les darreres obres teatrals i, a més, et proposaré una escapada familiar ben especial a les Terres de l'Ebre, a les coves de Benifallet, concretament. I aquest matí serà amb mi la dietista, nutricionista i cofundadora de Menjassà, la Rosa Maria Espinosa, que ens donarà consells de com alimentar-nos d'una manera més saludable. I coneixerem què és la garroïnada amb la cap de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, la senyora Sílvia Balenya, que ens ho explicarà molt millor. Aquest dissabte també aparcarem les grans preocupacions per centrar-nos en el que realment ens salva el dia a dia, les microfelicitats, i ens ho explicarà el psicòleg i terapeuta de gestal, el Carles Rivera. I et donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana, així que queda't amb mi.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I com cada setmana fem un repàs a les estrenes de cinema que arriben a les sales aquest cap de setmana de 7 i 8 de febrer. Tu poder ara ets conduint, treballant o a casa, però si tens aquella estoneta lliure i poder no saps què fer el cap de setmana, una bona opció també és anar al cinema, on comencem amb Tres Adioses, un drama intimista que ens parla de tres comiats marcats per la pèrdua, el pas del temps i tot allò que costa deixar enrere. També s'estrena Històries del Buen Valle, una pel·lícula coral ambientada en una comunitat rural on diverses vides es creuen entre secrets, tradicions i conflictes quotidians. Per al públic familiar arriba La Fiera, una aventura amb un to fantàstic produïda per Disney que ens parla d'amistat, valentia i respecte per la natura. Els amants de l'acció i el terror tenen cita amb Hellboy, El hombre retorcido, una nova entrega de la saga amb un Hellboy més fosc que mai i que també es podrà veure en format 4DX, ja ho sabeu, als cinemes Filmex Gran Via. Seguim amb Primate, un thriller inquietant que reflexiona sobre els límits entre l'instint animal i la moral humana a partir d'un experiment científic que se'n va de les mans. I acabem amb Castigo Divino, un drama intens sobre la culpa, fe i venjança, i La tarta del presidente, una sàtira política carregada d'humor negre que posa el focus en les misèries del poder. Aquestes són les estrenes per aquest cap de setmana. Només falta triar la pel·lícula, les crispetes i gaudir del cinema.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I aquest cap de setmana de 7 i 8 de febrer, la cartellera teatral de Barcelona continua plena de propostes interessants per tots. Amb humor, dramatúrgia i espectacles pensats per passar una bona tarda o nit cultural. I és un moment ideal per continuar gaudint de la temporada d'hivern a les sales més emblemàtiques de la ciutat. Anem al Teatre Poliorama, on ja No me toques el cuento, que rep al públic una mirada fresca i reverent sobre les princeses dels contes de sempre. Aquest espectacle combina humor, música i reptes als finals tradicionals mentre quatre princeses es rebel·len contra la seva pròpia història. Al Teatre Apolo, la popular Paz Padilla presenta El humor de mi vida, un monòleg carregat d'emoció i humor on comparteix les seves vivències personals plenes de rutes d'amor, dolor i rialles. Us la recomano moltíssim. Tercera temporada de Paz Padilla amb L'humor de mi vida, que a més em va fer el llibre. És impressionant aquesta obra, la manera, el bon gust amb el que tracta temes que ens espanten a tots, i ho fa amb humor i amb molt d'amor. Al Teatre Goya, l'obra familiar El fil invisible parla dels vincles que ens uneixen als qui estimem, narra l'aventura d'una nena i els seus amics que descobreixen un fil que connecta cors més enllà del temps i l'espai amb música i emoció, i ja van per la funció número 100. Al Teatre Borràs, la comèdia Les Bàrbares segueix programada una peça on tres dones exploren l'amistat, les expectatives socials i les seves pròpies contradiccions amb to irònic i àgil. I a més espectacles més íntims, humorístics, com els habituals Avian Díaz, Show Patético al Borràs, All Impro Show d'humor improvisat al Teatre Niu. Continuen sent opcions molt recomanades per qui vulgui riure i, sobretot, participar, ja que són espectacles interactius. Aquest cap de setmana ja veieu que el Teatre Barcelona és una excel·lent manera per combinar cultura, diversió, emocions en un sol pla, ja sigui en família, amb amics o amb parella. També és un bon regal per fer en aquests dies dels enamorats. Proposar una escapada familiar molt especial a les Terres de l'Ebre, les coves de Benifallet. Una excursió diferent on grans i petits poden endinsar-se en les coves i túnels naturals plens de misteri. És una manera divertida i original de descobrir la geologia del territori i són rutes fàcils, segures i molt atractives per als infants, així que sobretot és una experiència per poder gaudir en família, que són aquells moments que en un futur sempre es recorden. Així que per parlar-ne més d'aquesta experiència fascinant per viure la natura en família i despertar la curiositat dels més petits, tinc amb mi la tècnica de turisme de Benifallet, la Laura Rodríguez. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, com va?
Doncs molt bé, el cap de setmana normalment sempre va bé, tenim ganes de desconnectar i fer coses, i aquesta opció és molt bona, perquè què tenen d'especial les coves de Benifallet que les fa ideals per visitar en família?
Doncs bé, bueno, no sé fins quin punt és objectiu que jo, que em dedico a la promoció, no, us expliqui, però sense cap problema per això estic. Bueno, les coves de Benifallet són un espai natural espectacular, vull dir, ja el nom, no? Coves Meravelles també ja ho diuen, espectacular i molt accessible. Combinen l'aventura de visitar una cova real, 100% natural, perquè és un jaciment 100% natural, amb un recorregut segur, guiat i adaptat. És una experiència que desperta la curiositat tant dels adults com dels infants, evidentment, i permet aprendre mentre es gaudeix un entorn únic, que això és fantàstic, no?
I a partir de quina edat recomanes aquesta visita per als infants?
Doncs la visita és recomanable a partir dels 4 o 5 anys, més o menys, quan els nens ja poden seguir millor les explicacions, no?, i apreciar el que és l'entorn aquest tan privilegiat. Tot i així, nosaltres no tenim un mínim d'edat estipulat i, per tant, no prohibim l'entrada a ningú, o sigui, tothom és benvingut sempre aquí.
I quins elements sorprenen més els nens quan entren a les coves per primera vegada, Laura?
Aquesta pregunta és interessant. Els sorprenen les formes de les estalactites, les estalagmites, no, sobretot si mai han estat en una cova, també les diverses formacions que s'hi poden trobar, però també els jocs que, per exemple, crea l'ombra d'aquestes formes, sobretot per això la sensació d'estar dins la Terra, això sí que els fascina, no? Ja et dic, com si no hi han estat mai, que les primeres experiències sempre són bastant memorables. Molts es queden bocabadats imaginant figures als racons de la cova, escoltant com es formen aquestes figures, no?, entre cometes, gota a gota, amb el pas del temps. I ja et dic, com deia, vull dir, és una cosa que si ets un infant i mai has estat i és el primer cop, no?, doncs això és com qui va per primer cop al cinema. Sempre hi ha algunes coses que si són les primeres vegades sempre és un bon record, no?
Parlem d'infants, però també els grans, perquè tenim aquest esperit de nen i nena que no l'hem de perdre, així que també aquesta experiència també és bona per tant a grans com petits, però el fer-ho més familiar, per això ho comentem a nivell dels nens, però nosaltres també ens quedem impactats. I cal tenir alguna preparació especial o algun equipament per fer la visita?
No, la veritat, igual que hi ha altres coves que sí que has de tenir, que et posen algun requisit, no? No cal preparació especial, només recomanem portar un calçat còmode i tancat, ja que el terra pot relliscar una mica, i una jaqueta lleugera, perquè a l'interior de la temperatura sempre oscil·la entre els 15 i 18 graus, no?, com un vinegre, i en funció de l'època de l'any pot ser més fred o més calor. Ara mateix, per exemple, fora fa fred, no?, però dins hi ha força humitat i la sensació és més aviat de calentor.
I quan dura aproximadament?
A l'estiu, per exemple, és totalment al revés. A l'estiu sembla que tinguis allò l'aire posat a dins, però no, sempre és al revés de la temperatura exterior.
I quant dura aproximadament la visita? Quin nivell de dificultat té?
La visita està feta perquè duri aproximadament uns 45 minuts i intentem sempre regir-nos bastant amb aquest temps. El nivell de dificultat és baix, amb camins condicionats, baranes i escales, de manera que és apte per famílies sense necessitat de tenir una condició física especial, com deia al principi.
I com ens ajuden les coves, Laura, a entendre millor la geologia i la història del territori?
Les coves són un indret força emblemàtic aquí, a la zona, no? Les coves són com un llibre obert, en aquest cas, a vegades ho expliquem així, de la història geològica del territori. A través de les explicacions que ofereixen els guies, es pot entendre com s'ha anat formant aquest paisatge i entorn al llarg de milers d'anys i quin paper ha tingut l'aigua en la configuració de la Terra, no? En general, vull dir, a través de les coves expliquem una miqueta des dels orígens fins a dia d'avui i la importància que han tingut aquestes coves, això, en el territori.
I hi ha activitats o explicacions pensades especialment per als més petits?
Bé, sí, els guies adapten el llenguatge, les explicacions, perquè els nens ho entenguin i s'ho passin bé, que és l'objectiu principal, també pels adults, amb exemples visuals, curiositats i preguntes que els fan per intentar participar activament, que això també sempre fa que la visita sigui més portable. Els nostres guies sempre intenten adaptar el discurs en funció de si es troben davant d'una visita escolar, per exemple, o un particular durant els caps de setmana, que és molt més clarament un públic familiar, però el discurs pròpiament està adaptat perquè qualsevol persona pugui entendre tot allò que pretenem fer arribar al visitant. Les visites, a més, també generalment s'ofereixen en català i castellà.
I avui que és dissabte i la gent, moltes persones que ens escolten estan pensant en què fer aquest cap de setmana, però que també ho poden fer altres caps de setmana, també és una bona opció per tenir en compte. Quins consells els donaries a aquestes famílies perquè gaudeixin al màxim de l'experiència?
Primer encoratjar-los a que vinguin, evidentment, si aquest cap de setmana o qualsevol altre. Vull dir, aquí generalment sempre estem obertes, només tanquem al desembre, no? Però sí, els recomanaria venir amb temps, sobretot, per poder gaudir, escoltar amb calma les explicacions i deixar-se sorprendre, que això sempre és bo. També és una bona idea combinar la visita amb altres activitats que es poden fer al mateix municipi de Benifallet, com per exemple un passeig amb el llagut quan és temporada, per exemple, o bé un passeig pel poble amb la visita autoguiada a través dels codis QR que es poden anar trobant pel municipi, o simplement fer alguna de les propostes de senderisme que també es poden trobar a la mateixa pàgina de turisme.benifallet.cat. Tot i així, una sortida familiar, des del meu punt de vista, això ja personal, sempre considero que és bo combinar-la amb algun àpat que també poden fer al mateix municipi i que ja que oferim una àmplia oferta de bars i restaurants dels quals poden gaudir, que també treballen molt en producte local, de temporada i sobretot de quilòmetre zero, evidentment.
Doncs ja ho sabeu, aquesta és una molt bona proposta i jo t'agraeixo molt la tècnica de turisme de Benifallet, Laura Rodríguez, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres i per explicar-nos-ho també.
Gràcies a vosaltres per atendre'm.
Cada setmana mirem de cuidar-nos, sovint ho intentem fer, però el cap de setmana és quan arriben els excessos, sovint acostuma a ser així. Hi ha vegades que no, perquè ja sé que a molts us toca menjar fora de casa quan esteu treballant o poder entre setmana no teniu el temps per poder cuinar correctament. Però el que us vull parlar és d'alimentació saludable sense complicar-nos la vida, que és el que també ens preocupa, de com menjar millor sense dietes estrictes ni productes estranys, aquells petits canvis quotidians que realment ens funcionen. Menjar bé no hauria de ser car, ni avorrit, ni difícil, i per descobrir-ho i fer-ho possible, amb sentit comú i sense culpes, tinc amb mi, que ha accedit a explicar-nos-ho, la dietista, nutricionista i cofundadora de Menjar Sa, la Rosa Maria Espinosa, que ens ho explica millor. Molt bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Doncs, Rosa, quan parlem d'alimentació saludable, de què estem parlant realment?
Doncs, mira, interessant que parlaves del cap de setmana, perquè el que ara us diré és que una alimentació saludable és aquella que té en compte els tres pilars de la salut, que són el jo físic o biològic, però també el jo social i el jo emocional. En qualsevol àmbit de la vida, la salut passa per aquests tres pilars i l'alimentació no està exempta. Llavors, hem de ser capaços de trobar l'equilibri entre tots tres, perquè poso l'exemple, i ara parlaves del menjar en la rutina de dilluns a divendres, pot ser que caiguem en fer restriccions i, d'acord, potser estem menjant una fruita i una verdura ecològica, però potser no estem menjant suficient, per tant, no cobrim a nivell biològic les necessitats d'energia i de nutrients, potser no estem gaudint de l'alimentació perquè ho fem massa avorrit, com tu també comentaves, o potser no és compatible amb la nostra vida social. Si falla un d'aquests tres pilars, per molt ecològica, per molt de qualitat que sigui aquella fruita, o que estic menjant fruita i verdura i estic deixant de menjar sucres, per dir alguna cosa, aquella alimentació que faig em sap molt greu, però deixa de ser saludable.
I cal menjar perfecte per menjar sa?
Clar, és que és això. La perfecció no existeix. Per això parlem d'hàbits. Un hàbit és quelcom que jo faig de forma habitual, que la tinc molt integrada en el meu dia a dia, la faig de forma rutinària, em surt de dins, la tinc superintegrada, però no tinc per què fer-la al 100% del meu temps. Forma part d'una gran part del meu temps, però la perfecció no existeix. I també és que hauríem de fer la pregunta, vale, perfecte per cadascú, què vol dir? Perquè cadascú té uns valors diferents, té unes experiències viscudes, té unes preferències. Llavors, jo sempre dic, quan em fan aquesta pregunta, vale, però no des de consulta, què treballarem? Com m'ajudaràs? Què vol dir alimentació saludable? Bé, doncs, vol dir trobar la forma d'alimentació de cadascú. No hi ha una única forma d'alimentació saludable. Cadascú, i molt millor sempre de la mà d'un professional, perquè serà més senzill i també molt més encertat, que cadascú ha de trobar la seva forma d'alimentació, perquè cadascú té això, no? Les seves preferències, les seves realitats, la seva motxilla. I és senzilla l'alimentació, però té aquesta complexitat de saber adequar-la a aquests tres pilars de cadascú de nosaltres.
Clar, perquè, llavors, Rosa Maria, l'error més habitual que fem quan volem cuidar l'alimentació, quin és?
Precisament, buscar la perfecció, que no existeix, en lloc d'apostar per hàbits, que el com que puc fer habitualment, però que com jo sempre explico, no? Això és com el joc d'arrencar cebes. Si estem allà tota l'estona fent tensió, arriba un moment que jo ja no puc més i he de deixar anar aquella corda, perquè fer força constantment no és viable. Llavors és un equilibri entre els tres pilars, entre saber que m'he de cuidar físicament i que he de menjar quelcom que m'aporti energia, nutrients, no? Que sigui de qualitat nutricional, però que alhora em faci sentir bé emocionalment, que em faci gaudir de l'alimentació és clau, és superimportant. I dintre d'aquest gaudi entra també la vessant social, aquell tercer pilar de la salut, i l'alimentació no n'està exempta, per descomptat, perquè és que tot, absolutament tot, ho celebrem a través del menjar.
Home, però jo ho confesso, que hi ha moltes coses que, clar, ens agraden molt, però sí, no són les 100% saludables. Les xocolates, o el que és, a vegades, alguna bulleria, els dolços, aquestes coses que ens agraden tant i que, clar, després ens fan sentir aquella culpa.
És que l'altre error que va vinculat amb el que dèiem de buscar cuidar l'alimentació és carregar-la de moralitat. Aliments bons i aliments dolents. I això no és veritat. Sempre explico una cosa. Un aliment per si mateix no és saludable. El que el fa saludable per mi, allò que deia, no? Cadascú ha de trobar la seva forma d'alimentació saludable. El que el fa saludable per mi, per tu, Raquel, pel que sigui, és com ens relacionem amb aquell aliment. Sempre poso el mateix exemple. Al mercat pots trobar-te la típica crema de cacau de tota la vida, no? Que ja sabem, recordem l'anunci i la recepta. Vale. D'acord, és una opció. I dius, però és que porta greixos, no? Greixos, olis de palma, que són greixos saturats, trans, porta gairebé tot és sucre. D'acord, molt bé. Després, avui en dia en el mercat surt l'opció d'aquesta crema de cacau, però feta amb dàtils, castanya... vale. Quina... N'hi ha una més saludable que l'altra? Si em baso només en la part biològica, des d'un punt de vista de qualitat nutricional, em quedo amb, amb aquesta feta amb pasta de dàtil, castanya, etc. D'acord. Però si li sumo els altres dos pilars, la part emocional i la part social, em quedo amb aquella crema de xocolata que, no me la menjo a cullerades, que això a vegades passa, sí, sinó que sóc capaç de fer-ne un ús conscient i responsable. La menjo el dia que em ve de gust, la gaudeixo. És a dir, trio la que em fa gaudir més, però també ha de ser des d'aquesta perspectiva de consciència i responsabilitat. És a dir, sovint passa que, ostres, com que la típica me la menjo cullerades, doncs compro l'altra, que, bueno, crea aquell falsa seguretat de com que crec que és més saludable, doncs puc seguir menjant-me la cullerades. Home, no estàs tenint una bona relació. Ni un ni l'altre per tu és saludable. El que has de treballar és com t'estàs relacionant amb aquest producte.
I menjar, molta gent diu, és que clar, menjar sa és més car. És un mite o una realitat?
Bueno, partint del mateix exemple, de les dues cremes, la típica és molt més econòmica que no pas l'altra. Per què? Doncs perquè l'altra està feta amb productes de molta millor qualitat nutricional. Però realment aquesta pregunta té una resposta supercomplexa i aquí no la resoldrem. Miraria de fer, per una banda, la mateixa reflexió, primer de tot. Vale, el que és car per mi potser no és car per una altra persona, perquè depèn molt de la meva realitat, les meves possibilitats, dels valors que jo tingui. Llavors, això per una banda. Inevitablement, si vull menjar bé, li hauré de dedicar un pressupost, li he de dedicar uns recursos. I, per exemple, que ens trobem a consulta a dia d'avui, és que és veritat que hi ha llars que comencen a prioritzar abans l'oci, el pressupost de l'oci que el pressupost per l'alimentació. Això té a veure amb la reflexió inicial que feia. Vale, què és car per tu, què és car per mi? Depèn d'on jo vulgui posar l'èmfasi del meu dia a dia.
L'alimentació forma part del cuidar-se i és important també invertir-hi.
Totalment.
Tothom que ens està escoltant ara al matí que diu, ostres, doncs, quin canvi podria fer dins la meva alimentació per millorar? Quins petits canvis, Rosa Maria, podríem fer des d'avui mateix?
Primer de tot, aquest exercici de consciència i responsabilitat que deia. I jo sempre dic el mateix, cap de setmana no deixis de fer el que fas habitualment. Segueix fent-ho, però amb consciència i responsabilitat. Doncs, si et menges dos plats de paella, doncs potser no calen. Potser amb un, en realitat, ja l'has gaudit i ja en tens prou, per posar un exemple.
És que la paella però la fan sempre per dos.
Per compartir-la.
Aquí teniu excusa, aquest.
Correcte. Fer aquest acte social de l'alimentació, de convidar algú i ens l'anem a menjar plegats. Doncs mira, organització. Planifiquem un menú setmanal, que jo, per exemple, des de menjar ho fem, tenim una plataforma, cada setmana pengem un menú saludable fet pel nostre equip i és d'accés gratuït. I doncs, des d'aquesta organització setmanal preparo llista la compra i organitzo com cuinaré per intentar doncs, fer-ho tot molt més senzill. Llavors, és buscar la senzillesa de l'alimentació, perquè un altre error que cometem, que preguntaves abans, és que la sofistiquem massa i avui en dia tenim massa coses a l'abast per fer la massa rebuscada. L'alimentació és quelcom molt més senzill i molt més intuïtiu. Planifiquem, des d'allà organitzem, intentem ser més conscients i més responsables. També a l'hora de fer tries, si em permets aprofitaré, perquè a l'hora de fer tries tots sabem doncs, que hem de triar fruita i verdura, però un dels problemes que tenim avui en dia és que deixem de triar aliments que també són indispensables en una alimentació saludable, com són els llegums, la pasta integral, l'arròs integral, el pa integral, són aliments que han caigut en una estigmatització i que hem de recuperar perquè són molt necessaris per la nostra salut i ens ajuden també a guanyar més consciència i més responsabilitat a l'hora de fer una alimentació saludable.
Doncs intentarem de fer-ho més millor, o fer-ho millor, vaja, de com ho estem fent. N'hem parlat aquest matí dissabte amb la dietista i nutricionista i cofundadora de Menjar Sa, la Rosa Maria Espinosa, que t'ho agraeixo moltíssim, Rosa Maria.
I a vosaltres.
Gràcies per donar-nos aquests bons consells, que farem tot per la nostra part per seguir-los.
Re, un plaer i fins la propera.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado Barcelona-Mallorca, el domingo Atlético de Madrid-Betis, Valencia-Real Madrid.
Esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y muy pendientes de Aragón.
Este domingo especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este fin de semana lo damos todo.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
COPE Cataluña y Andorra.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Això és un no parar. El Barça ja està a les semis de Copa i ara toca consolidar el lideratge a la Lliga. I ho seguim explicant amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Fernando Evangelio, Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
De dilluns a divendres. Confidències. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
De dilluns a divendres.
Saluda al Poli Rincón, hola Poli.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim, seguim.
Amb Joan Batllori.
Perfecte, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
El superstar.
Ai, Frenkie.
Bendit.
A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
¿Quién es Cruyff? ¿Quién es
Cruyff?
Vinicius es Cruyff.
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros en esas vibraciones es que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
COPE Cataluña y Andorra.
Si Si hablamos de cosméticos que combinan la ingeniería cosmética con activos naturales, hablamos de Lico Cosmetics. ¿Quieres lucir una mirada más joven? Tienes que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce tus bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Sabeu què és la garoinada? Doncs cada hivern les comarques gironines celebren un producte del mar molt especial i anem a descobrir què s'amaga darrere d'aquesta tradició tan arrelada i ho farem parlant amb la cap de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, la Sílvia Balenya, que ens ho explicarà millor. Molt bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Sílvia, per començar, per qui no la conegui, què és exactament la garoinada i com va néixer?
La garoinada és una campanya, jo crec que és de les primeres campanyes gastronòmiques de tot el país, que va néixer ara fa 35 anys, amb una idea potser una mica molt estranya en aquell moment, que era portar un producte molt autèntic que es menjava al Baix Empordà, sobretot a Palafrugell, en èpoques d'hivern, doncs portar aquest producte a la taula d'un restaurant. I d'aquesta manera, doncs, amb uns mesos molt complicats, com són gener, febrer i març, poder doncs, revitalitzar una miqueta doncs, tota l'activitat turística del municipi. I amb aquesta idea va néixer doncs, la campanya.
I per què la garoïna és la gran protagonista d'aquesta campanya gastronòmica?
Per què la garoïna? Perquè bueno, és un producte que s'ha menjat tota la vida, però que ha estat com, en aquell moment, estava com, bueno, com no era massa conegut, tot i que totes les colles o les quan es feien àpats a barraques, era un dels plats d'estrella o no, era feia festa tenir una garoïna doncs, en aquella trobada.
I se celebra justament la garoïnada a l'hivern. Què tenen d'especial les mimbes de gener?
Doncs les mimbes de gener fan que la garoïna estigui en el seu millor moment per la temperatura de l'aigua, doncs pels nutrients que porta en aquest moment. Llavors és quan les gònades, que és la part de la garoïna que ens mengem, són quan estan més plenes i tenen més gust i són més fàcils de menjar.
I em pots explicar una mica el menú d'aquesta edició? Perquè, clar, hi ha molts municipis i establiments que participen en aquesta garoïnada. I cada any penso que feu un tipus de menú diferent.
Sí, a veure, el menú de la garoïnada sempre s'obre amb un aperitiu que ofereix cada un dels restaurants. Aquest any tenim 9 restaurants en el municipi de Palafrugell, que inclou Calella, Llafranc, Tamariu i Palafrugell. Llavors és un menú compost per un aperitiu, després el plat, diguéssim, estrella, que és la dotzena de garoïnes. Després sempre s'ha acompanyat amb un plat típic de la cuina palafrugellenca, que en aquest cas és un catxoflino, que és una mena de platillo empordanès, que hi ha moltes maneres de cuinar-ho. Com a postres també es tria un postre emblemàtic del territori, que aquest any és el xuxu de Girona, i tot això acompanyat per les aigües, per el vi del celler Masoller i dels cafès. Un menú tancat, doncs de festa major, diguéssim.
I a què recomanaries, Sílvia, especialment viure l'experiència de la garoïnada?
Pues a totes aquelles persones que els agradi la gastronomia que tenim en el nostre país, de descobrir plats típics i molt autèntics, i que, a més, que vulguin gaudir del nostre territori en unes èpoques on es viu d'una altra manera, que no és amb tota la tota l'eufòria, diguéssim, de l'estiu, que també és una època molt maca ara, doncs, per visitar les nostres contrades. A més, aprofitant que també, a part del menú de la Garinada, es pot venir a passar un cap de setmana amb activitats també relacionades amb la Garinada, com són una sortida en vaixell, un taller de ceràmica, i bueno, és una altra manera de descobrir en una època diferent del que potser hi ha molta gent que està acostumat, doncs a descobrir el municipi de Palafrugell.
I a banda de menjar bé, què més es pot descobrir o què més podem descobrir tots aquells que vinguem a la Garinada?
Doncs a part de menjar molt bé, bueno, aquestes activitats complementàries que hem organitzat, que és una sortida amb una barca tradicional, que aquest any és una sardinera, i fer una petita excursió sortint des del port de Llafranc amb una degustació de groines. També aquest taller de ceràmica, que és bueno, una activitat més manual per poder elaborar un petit plat amb motius de groines, però és que, a més, també és el moment per descobrir doncs, tots els espais culturals que tenim a Palafrugell, com el Museu del Suro, la Fundació Vila Casas, els Jardins Botànics de Cap Roig, bueno, un munt d'activitats que es poden fer fora de temporada estival i que donen molt de contingut amb una estada a Palafrugell.
I ja per acabar, Sílvia, fins quan es pot gaudir de la Garinada i com podem fer les reserves?
Doncs la Garinada estarà fins al 29 de març. Les reserves, si entreu a la web de la Garinada, que és garinada.cat, o truqueu a l'oficina de turisme de Palafrugell, allà trobareu tota la informació doncs, per fer la reserva.
Doncs ja ho sabeu, tenim també una altra opció per gaudir tant de les vistes i la fantàstica ciutat de Palafrugell i d'altres dels voltants i per passar-ho bé doncs, també en aquesta Garinada. I t'agraeixo molt a la Sílvia Balenya de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell que hagis estat aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Com cada setmana arriba la secció de fires i festes per a cap de setmana del 7 i 8 de febrer. Entrem en ple mes de febrer amb tradició, mercats de proximitat i cites clàssiques que arriben puntuals al nostre calendari festiu. Aquest cap de setmana destaca, com sempre, una cita que va agradar molt als amants dels productes de proximitat, la Fira de l'Oli del Vallès i el Mercat del Pa Artesà, sobretot, que tindrà lloc avui dissabte a Bigues i Riells. Hi trobareu olis de la terra, pa artesà, parades de productors i activitats relacionades amb el món agroalimentari. Demà diumenge, aprofitant que el calendari festiu cou plats ben tradicionals, es celebra la Fira del Porc de Canet d'Adri, una fira gastronòmica centrada en el porc amb tastos i productes de proximitat al cor de l'Alt Empordà. I parlant també de demà diumenge a Tortosa, teniu Tresor Antic, una fira d'antiguitats i objectes vintage que és un veritable tresor per als amants d'objectes amb història i personalitat. Aquestes fires m'encanten, segur que us ha passat també, perquè quan passegeu veieu aquells joguets, aquelles coses que us transporten al temps i recordeu la infància, com per exemple aquells juegos reunidos, el Cinexin i tants jocs amb els que havíem jugat, però bé, no em vull posar nostàlgica i continuem amb les fires. A banda de les fires tradicionals i gastronòmiques, durant aquest cap de setmana també continua el Festival de Llum a Barcelona, un espectacle de llums i instal·lacions artístiques que transforma la ciutat en una galeria nocturna fins demà diumenge. I per als aficionats al cinema i la cultura, se celebra demà el 18è Premis Gaudí al Gran Teatre Liceu a Barcelona, un acte destacat per la indústria cinematogràfica catalana que reconeix el talent del nostre cinema. I com veieu, aquest cap de setmana combina fires de producte i tradició, mercats d'antiguitats, art i festa cultural, una excel·lent ocasió per sortir al carrer, tastar productes locals i gaudir d'allò que ens ofereix Catalunya tot l'any. I si vas a alguna d'aquestes activitats, no oblidis de compartir l'experiència amb nosaltres. Pots entrar a l'Instagram del programa Raquel/Camins i explicar-nos-ho, enviar un correu a camins.catalunya@cope.es.
Las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida se pasa y yo me muero por ti.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I el nostre programa es tenyeix de vermell i daurat per celebrar l'any nou xinès. La data oficial de l'any que comença serà el dimarts 17 de febrer, una festivitat que ja forma part del batec de la nostra ciutat. Carrers com els del barri de l'Eixample o de Fontpieng s'omplen de dracs i danses per donar la benvinguda al nou cicle de, i tot ple de simbolisme. Però què hi ha al darrere d'aquests rituals més enllà del folklore i dels petards? Així que vull parlar amb el coordinador de l'any nou xinès a Barcelona, el Qian Chen, que ens explicarà molt millor. Doncs també com es viu el canvi d'any a milers de quilòmetres de casa, però amb el cor ben a prop de la tradició. Molt bon dia, Qian.
Hola, bon dia.
Qian, com es viu l'any nou xinès a Barcelona en comparació amb com es viu a Xina? Què és el que més trobes a faltar de la teva terra en aquestes dates?
Doncs mira, en aquest cas a Barcelona és una celebració especial que no es troba arreu d'Europa ni de cap lloc, perquè és una celebració que és amb la ciutat. Per això la titulació que es fa aquesta celebració és Any Nou Xinès en Barcelona, perquè es fa amb la ciutat de Barcelona, amb tots els seus veïns i veïnes. I el que es troba a faltar d'aquesta diferència, jo crec que és una riquesa que podem tenir aquí a la ciutat, que no hi ha en tots els llocs del món. Jo crec que és, en comptes de trobar a faltar, jo crec que és un punt positiu que dic que és de més sempre de la festivitat.
I enguany entrem a l'any del cavall de foc. Quines característiques se li atribueixen a aquest animal i què podem esperar aquest nou cicle?
L'any del cavall és un any que ens espera molta prosperitat, el cavall de foc. Després de passar un any de la cerca, amb moltes persones no els hi va anar bé, però esperem que aquest any del cavall porti bona sort i bondat per tothom.
I per què el color vermell és el protagonista absolut? És cert que serveix per espantar la mala sort o algun monstre legendari?
Correcte. Aquest color vermell sorgeix de la història de Nien, d'un monstre que anava espantant a tot un poble i fins al finalment que van començar a penjar coses vermelles a les portes. Chenlien, que són aquelles pancartetes que posen desig o alguna coseta a la porta, i fanalets, que són de color vermell, doncs tot això ajuda que era fer espantar els mals esperits, igual que els petardos que posen.
I quin és el plat que no pot faltar mai a la taula d'una família xinesa per Cap d'Any? Hi ha algun aliment que porti especialment bona fortuna?
Sobretot que porti bona fortuna. Tots els plats d'una celebració xinesa té un significat. En aquest cas, per exemple, un plat que mai falta és el peix, que representa Nien o Youyu, o sigui, bona sort durant tot l'any i bona bondat.
I hi ha els sobres vermells, que són el Hongbao. Ens pots explicar la tradició dels sobres amb diners, qui els dona i quin és el seu significat real?
Correcte. En comptes de donar regals, com aquí al Nadal, a la Xina es donen sobres vermells amb diners, que és com un símbol de, sobretot, de les persones grans cap a altres persones més de la família, els més petitons de la família, que també es donen a la inversa, però és un més típic i és donar un desig de bona sort i per tothom.
I, clar, hi ha persones que no coneixen molt la cultura xina i no en saben gaires coses, però cada vegada també doncs hi ha més persones xines que estan vivint aquí, dels quals que vull aprofitar per saludar. I, per exemple, teniu diverses curiositats, com és veritat que no es pot netejar la casa o rentar-se els cabells el primer dia de l'any per no escombrar la bona sort?
Correcte, és com això és, per exemple... Una cosa similar és quan fan una obertura d'un negoci als xinesos, llença confeti, alguna cosa així d'aquest tipus, i no es pot escombrar perquè escombres tota la clientela, igual que això quan no pots rentar els cavalls o els cabells o escombrar la casa perquè teus tota la bona sort.
I com ha evolucionat la celebració a la ciutat? Sents que els barcelonins cada vegada tenen més curiositat per participar en la desfilada i en les activitats?
Jo crec que és una celebració que cada cop agafa més pes i que agafa importància, ja que no perquè sigui xinesa, sinó perquè és un clar exemple de la multiculturalitat, la interculturalitat que hi ha a la ciutat de Barcelona, perquè no només hi participen persones xineses de la comunitat, sinó que hi participen gent d'arreu del món. Per exemple, hi ha gent colombiana, com hi ha gent boliviana, indis... També aquests últims anys hem apostat per les cultures regionals d'Espanya, com la cultura gallega, i la idea és també anar ampliant aquestes cultures a tot el món, que hi ha els veïns i veïnes de Barcelona, que sigui una mostra de la cultura, de l'arrelament cultural que hi ha a Barcelona.
I, Kianchen, com es diu Bon Any Nou en la teva llengua i quin desig enviaries a tots els nostres oients per aquest nou cicle?
En xinès es diu Xing Nian Huai Le, i desitjo a tothom molt bona sort i molt bona entrada d'any, que porti molta fortuna i bondat i prosperitat i salut per tothom.
Ostres, i ara, per curiositat meva, com es diu cap de setmana amb Raquel Camins?
A veure, és que les traduccions a mi em costa una mica. Seria més o menys Zhongmuo He Raquel Camins.
Val, és que era per curiositat el nom del programa, dic que també volem tenir-lo en xinès. Ja, doncs moltíssimes gràcies al coordinador de l'Any Nou Xinès, el Kianchen, per haver estat aquest matí de dissabte amb nosaltres. I no t'ho sabré dir en xinès, però et diré Bon Any Nou.
Moltes gràcies, Raquel. Ens veiem a tots aquí durant la celebració. Durant tot el dia podeu trobar el programa a la pàgina web i podeu trobar també tota la informació, que comença la desfilada dintre de poc, a les 11, i a les 12 comencen els espectacles de l'escenari. Així que espereu que ho gaudiu, i per la nit, sobretot, el correfoc de cultura catalana i autòctona d'aquí, de veritat, i que farem, llançarem molta pólvora per espantar els mals esperits, també.
Doncs moltíssimes gràcies i allà serem.
Perfecte, moltes gràcies. Adeu.
M'agrada molt quan em mires i em toques els cabells. M'agrada molt fer-te riure i sentir que et robo el temps. Tan a prop enmig d'un camp sé que t'encanta sentir el teu nom quan em preguntes qui m'agrada.
I és que acomiadem el programa d'avui amb la cançó Avions volant, de Julieta, que ens parla del desig d'escapar i sentir-se lliure. Amb el vol, com a metàfora, de somiar sense límits és el que vull. Que aquest cap de setmana somiïs sense límits. Et desitjo que acabis de passar un molt bon dissabte i, escoltant-la, també que acabis de passar un molt bon cap de setmana. I et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses amb ton amiga Raquel Camins. Un autèntic plaer ser amb tu, i dissabte vinent hi tornem. T'hi espero.